l'Info Migdia.
Salutacions, us parla Emili Pacheco. El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastià Tejada, vol que l'Ajuntament de Calella defensi d'una manera clara l'escola pública i que doni suport a la creació d'una segona línia de P3 a l'escola Doctor Carla Salicru. Tejada va més enllà i demana que l'alcaldessa i també diputada de Junts pel Sí al Parlament, Montserrat Candini, faci servir la seva influència, diu, a l'actual govern de la Generalitat per aconseguir la demanda que fa la comunitat educativa del Salicru de poder tenir aquesta segona línia de P3.
Que ens agradaria és que l'alcaldessa, que òbviament és una persona amb influència, és diputada, diputada més a més del grup que governa la Generalitat, que és una persona que, a la que li reconeguem influència en les diferents conselleries, tenen consellers cada dos per tres a Calella, ella mateixa s'ha reunit amb el president de la Generalitat no fa gaire i diu que pot fer-ho gairebé quan vol, doncs, bueno, jo crec que tocaria que agafés la sensibilitat de la comunitat del Salicru i portés el tema a on es pugui fer una influència de veritat efectiva.
Sebastià Tejada ha anunciat que en breu iniciarà també converses amb la resta de grups de l'oposició a l'Ajuntament de Calella per aconseguir que des del consistori es defensi un reequilibri, diu, de les línies de P3 i també de diversos cursos de l'escola pública. Segons ell, actualment l'escola privada i concertada té més línies de P3.
Jo crec que el que toca en primer lloc és que l'Ajuntament defensi d'una manera clara l'escola pública. En segon lloc, que defensi el dret als pares a triar el projecte educatiu que volen pels seus fills. En tercer lloc, defensar que els nens puguin anar a una escola on la logística de les famílies sigui la més adequada. Hi ha 9 nens dels preinscrits que tenen familiars en el centre. En quart lloc, també, perquè no dir-ho, el menjador de l'escola Salicru és un menjador gestionat per l'AMPA i necessita una certa massa crítica d'alumnes, i en aquest sentit aquesta nova línia també contribuiria a fer-ho.
El regidor ecosocialista creu que plou sobre mullat a la comunitat educativa del Salicru, ja que a banda d'aquest problema a P3 sembla que de moment l'estrena de les noves instal·lacions a la fàbrica Llobet Guri tampoc es produirà el curs 2017-2018 si s'atén al calendari d'adjudicació i execució de les obres que s'ha donat a conèixer recentment. Recordem que fa uns dies també l'AMPA de l'escola Salicru va anunciar mobilitzacions per aconseguir la segona línia a P3 després que en el període de preinscripcions s'hagi tancat amb 33 sol·licituds. I l'AMPA, en aquest cas, però, de l'Institut Joan Maragall d'Arenys de Mar, està pendent d'una reunió de serveis territorials per decidir la cinquena línia, tot i que la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme i al Vallès Oriental, Carmina Pinya, ha refusat reunir-se amb el president d'aquesta AMPA de l'escola Joan Maragall, en David Fernández. A través d'una carta que ha fet arribar al centre educatiu, la directora de Serveis Territorials assegura que aquesta reunió no és necessària perquè, diu, s'ha fet tot correctament i les línies s'ajusten a la ràtio d'Arenys de Mar. Des d'Arenys ens ampliarà la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. El president de l'AMPA del Joan Maragall, David Fernández, lamenta que la directora de Serveis Territorials no els hagi rebut, però han entrat per registre les cartes de les famílies afectades que han quedat excloses al Joan Maragall, a més de les signatures recollides i la carta en què reclama aquesta cinquena línia a la vila. Davant de la negativa de reunir-se amb ells, ara l'AMPA està a l'espera de la reunió que tindran des de Serveis Territorials i, en cas que no s'aconsegueixi la línia, no es descarten més mobilitzacions.
Estem a l'espera de que des de Serveis Territorials ens vulguin respondre, perquè han dit que no em volien rebre, a mi com a president de l'AMPA, perquè segons ells ho han fet tot molt bé, que estan ajustades les línies a les ràtios i tot. Deixarem que Serveis Territorials pugui reunir-se, que tenen una reunió ara a principis de setmana, i a veure si podem tindre notícies noves. Esperem que siguin afirmatives a l'obertura de la cinquena línia.
Des de l'AMPA sostenen que sense aquesta línia es massificaran les aules amb ràtios superiors a 25 nens i nenes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I es busquen famílies acollidores pel programa Vacances en Pau. L'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara fa una crida a famílies interessades en participar en aquest programa d'acollida de nens dels campaments de refugiats saharauis durant els mesos d'estiu. És una iniciativa de la delegació del Frente Polisario a Catalunya, gràcies al qual els infants eviten les altes temperatures del desert al pic de l'estiu i poden tenir aquí cobertures durant aquest període amb les cobertes, volíem dir, les necessitats bàsiques d'higiene, d'alimentació i de salut. Tres famílies calellenques s'han sumat al programa d'aquest 2016, però l'entitat que el gestiona a l'Almaresme fa una crida per tal d'aconseguir-ne més famílies. Això voldria dir, per tant, que molts més nens i nenes podran gaudir d'unes vacances en pau. Ens amplia la informació l'Aleix Duran.
La representant de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Natacha Frutos, ha explicat en una entrevista al programa Bon Dia que entre els requisits que es demanen a les famílies que s'ofereixen per l'acollida és tenir ganes i temps per dedicar als infants.
Demanem que es tingui temps per poder estar amb el nen, que se'l pugui cuidar bé com si fos un fill i, bueno, parlar amb ells, mirar quines condicions familiars tenen i estar i tirar-ho endavant. Han d'estar completament convençudes, no només una part de la família, sinó tota, perquè entra a formar part una altra persona a la vida familiar, no? I llavors això ha de ser una cosa que tots estiguin molt d'acord.
Amb tot, l'entitat que gestiona el programa a l'Almaresme fa un seguiment previ de cadascuna de les famílies que s'inscriuen al programa i, posteriorment, és l'Administració de la Generalitat de Catalunya qui dona el vistiplau. Aquest tràmit previ ha d'estar enllestit el 15 de maig perquè llavors cal iniciar tota la burocràcia per facilitar el trasllat dels menors.
Parlar amb les famílies, de conèixer les famílies, de fer tota d'emplenar tota la documentació necessària per presentar a la Generalitat, a la DGAIA, a la Direcció General d'Atenció a la Infància, doncs per poder estar el 15 de maig, poder ja quasi bé tenir tota aquesta documentació, per poder sol·licitar ja els bitllets d'avió perquè aquests nens puguin viatjar a finals de juny.
Entre juliol i agost, els nens dels campaments de refugiats saharauis s'estan amb les famílies acollidores. L'entitat acostuma també a organitzar activitats de lleure perquè hi participin tots els infants desplaçats. Frutos ha reconegut que l'experiència és dura per als pares que es queden als campaments, tot i que tenen contacte amb els seus fills i també per als nens i nenes. Amb tot, recalca que una de les bases importants del programa és que tinguin cobertes les necessitats bàsiques quant a alimentació i higiene. A més, se'ls practiquen revisions mèdiques i se'ls proporciona medicació en cas de necessitar tractament per alguna patologia. L'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara ha fet aquests darrers dies reunions informatives per explicar el programa i aconseguir famílies acollidores. Es pot contactar-hi per telèfon als números 666 568 222 o bé al 667 618 364.
Gràcies a l'Eix i al realitzador Lupo Ligi pel Kurnevica i al fotògraf belga Joseph Defrent són els guanyadors dels trofeus Torretes del 2016 que es van lliurar diumenge durant la gala de cloenda del Festimatge. També es va fer entrega del Premi del Jurat de la Trobada Internacional de Cinema Nou i Mig al realitzador Jean Penaver pel seu film Carnaval en Foret Noir. Durant l'acte es va lliurar també al director català Josep Maria Forn una medalla commemorativa del 50è aniversari de Fotofilm Calella. Es tanca d'aquesta manera un mes replet d'activitats vinculades amb la imatge que han omplert, volíem dir, la ciutat d'exposicions fotogràfiques i també de projeccions de curtmetratges. El president de Fotofilm Calella, Xavier Rigola, ha destacat l'augment de la participació en els dos certàmens que es convoquen anualment. De fet, Xavier Rigola deia que el Festimatge és una flor d'un mes que es conrea durant 12 mesos. Ho deia després d'haver fet la gala de cloenda del festival, tancant així, com us expliquem, un mes en què la fotografia i el cinema han pres el protagonisme de la vida cultural de la ciutat. Exemplificava així l'esforç que suposa per Fotofilm Calella organitzar el certamen i cada cop més per la volada que pren, amb un increment de participació i un reforç del seu posicionament en l'àmbit internacional.
Tenir l'oportunitat d'enviar un lloc on saben que els seus cursos es projectaran, on les fotos estaran ben tractades, se'ls donarà ressò i d'alguna manera es podrà fer una mica de família amb tot, Això no es fa habitualment i penso que aquest és un dels grans pilars del nostre festimatge.
Més de 1.200 autors han participat en aquesta 11a edició del Festimatge, 548 en l'apartat de fotografia i 635 directors en el de cinema curt. Molts són repetidors i, de fet, en la tríada de guanyadors dels Torretes hi ha un nom que repeteix cada any, el de Jean Penabert, referent en cinema recuperat, i un altre que ha vist com el seu treball ha estat seleccionat per tercera vegada. L'Upolitgi, que fa uns mesos ja va oferir un taller sobre vídeo a Calella, va tornar per recollir el trofeu principal de curtmetratges per Nevica. En declaracions a aquesta casa, agraï el reconeixement del jurat.
Mucha alegría en volver y ganar el primer premio. Ha sido toda una sorpresa y muy contento, muy contento. La cabeza está siempre en movimiento y lo más difícil son encontrar los calés para hacerlo, pero bueno, uno no puede parar. Cuando hacemos con ilusión, yo creo que la cosa va enfrente y aquí estamos, con toda la ilusión del mundo.
Politzi també va referir-se al 50 aniversari de l'entitat organitzadora del Festimatge.
¿Qué debo decir de una organización que lleva 50 años cuidando del mundo de la imagen? O sea, es una cosa alucinante. Calella ya puede estar muy orgullosa porque tener una entidad como Fotofilm Calella que cuida de esta manera todo el mundo de la imagen desde hace tantísimos años y están ahí batallando, es de admirar. Olé.
L'exposició que ha ocupat durant el darrer mes la sala de l'Ajuntament Vell estava dedicada precisament al 50 aniversari de Fotofilm Calella. 50 anys creant imatges oferia una retrospectiva col·lectiva sobre la pròpia història de l'entitat i alhora de la ciutat, en tant que els seus membres, a banda de les activitats pel foment i la difusió de la creació, són també cronistes del dia a dia de Calella. I més cultura, ara per explicar-vos que Teresa Teixidor va presentar per Sant Jordi el seu darrer llibre de poemes, Violetes per tu, porta per títol aquest volum que la calellenca dedica al seu fill Jordi Amat i Teixidor i en el que anexa a la part final hi ha els escrits que l'historiador local va fer en els últims dies de la seva vida. L'acte de presentació coincidia amb el primer aniversari en què l'Ajuntament de Calella el va nomenar a títol pòstum fill predilecte de la ciutat.
Ha estat una de les novetats d'autors calellencs que s'han pogut comprar a aquesta diada del llibre. S'havia posat a la venda els dies abans, però l'acte de presentació es va programar pel 23 d'abril. Teresa Teixidor va fer-lo coincidir amb el que era el dia del seu sant i, a més, l'any passat se l'havia homenatjat nomenant-lo fill predilecte de la ciutat. Jordi Amat i Teixidor és el destinatari de les violetes que la seva mare ha acollit en un llibre de ràpida creació.
Jo aquests versos, en 15 dies els vaig fer. És que com surt, i una cosa et surt del cor, no has de rumiar massa. Has de rumiar, a veure, de no fer-hi alguna falta o aquestes coses, no, perquè català se'ls aporta. Però, bueno, un cop ja pensat que això es pot tornar a corregir, com si s'ha de corregir tres vegades, és igual. Però tot i això, de vegades encara surt algun.
A banda dels versos, Teixidor ha afegit a les últimes pàgines del llibre els últims escrits que Jordi Amat va fer en l'etapa final de la seva vida, quan la malaltia s'havia agreujat i es trobava hospitalitzat. Violetes per tu és un homenatge que ha combinat amb paraules de sentiments i d'enyorança.
Quan a una mare se li mort un fill, sempre el té present. I l'objectiu és que els altres també se'n vagin recordant, almenys una temporada, no vull dir sempre, però almenys una bona temporada. I després també perquè, a veure, si avui fes bo i s'omplís una mica i la gent vinguessin, doncs també volem fer alguna cosa per Càritas, perquè tal com està el món és necessari, no?
Aquest és el sisè llibre que Teresa Teixidor ha escrit i el segon de poemes. Se n'havia de fer la presentació a la plaça de l'Església, però el mal temps va obligar a traslladar-ho a l'Ajuntament Vell. Va estar acompanyada dels presidents d'Amics de la Poesia i de l'alcaldessa Montserrat Candini. La venda del llibre es destinarà a Càritas Parroquial.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
El grup palafollenc Gospel Viu porta el seu Reload al Teatre Condal de Barcelona. Jordi Prats Avalls ens ho explica.
A partir de demà i fins diumenge, la formació musical de Palafolls oferirà 6 concerts al Teatre Condal del Paral·lel barceloní. El grup dirigit per Moisès Sala torna a la ciutat per presentar el seu nou espectacle de gospel modern, Reload. Amb més de 10 anys de trajectòria, el grup local és tot un referent de la música gospel al nostre país i amb Reload torna a l'escenari del Condal, on l'any passat ja va fer estada durant 10 dies, amb el seu darrer espectacle, Non-Stop Gospel. Enguany, la formació oferirà un concert diari i al vespre, excepte dissabte, que oferirà 2 sessions i diumenge, quan l'actuació serà a la tarda. Les entrades ja són a la venda, al preu de 24 euros, tot i que hi ha diferents supòsits de descomptes. Reload va començar a gestar-se fa un any i s'estrena demà a Barcelona. De fet, la formació busca constantment la innovació en el gènere, la superació i evolució del gospel clàssic cap a formes molt més actuals i contemporànies, amb un estil propi marcat pel bon ús de la tècnica vocal, coral i musical.
De seguida parlem de bàsquet amb Edu Itxart, però abans us recordem que Calella ha estat una de les 28 ciutats d'arreu del món on ahir es va projectar i a la nit de forma simultània i amb fins benèfics el documental Lang Tang. S'hi mostra l'experiència que va viure el mateix Kilian Jornet, l'ultrafondista Kilian Jornet i l'alpinista Jordi Toses els dies després del terratrèmol de 7,8 graus que va afectar el Nepal i en especial la vall que dona nom a la pel·lícula. Ahir es complia un any de la catàstrofe que va provocar centenars de morts i que va deixar el territori devastat. Jornet, a través del seu projecte personal Summits of My Life, ha posat en marxa una campanya de reconstrucció del territori en col·laboració amb l'ONG SOS Himalaya. La recaptació de les projeccions fetes fins ahir es destinaran a reconstruir 116 cases en aquesta vall. Estem a l'espera també de conèixer quina és la contribució econòmica que finalment farà la ciutat de Calella amb aquesta projecció del documental. De fet, durant la projecció del film, a la sala Mozart, es va reproduir un missatge que Kilian Jornet havia gravat prèviament per agrair especialment el suport de la ciutat de Calella. Escoltem-lo.
Pues vull donar les gràcies per haver apoyat aquest projecte, per estar avui projectant aquesta pel·lícula, i que sapigueu que bueno, aquest projecte va néixer quan vam estar al Nepal, vam veure el terratrèmol, ara fa tot just un any, vam dir si hem de fer alguna cosa per donar alguna cosa a canvi, no? Vam fer aquesta pel·lícula i que sapigueu que el que heu aportat avui servirà per reconstruir 116 cases a la vall del Lang Tang, que veureu durant la projecció. Moltes gràcies i espero que fins aviat.
En el missatge d'un minut de durada i enregistrat en un paisatge muntanyós, de fet ara sentiu el vent, Jornet també felicita la ciutat per la seva implicació amb el foment de l'esport entre els joves.
Gràcies per haver aconseguit ser durant aquest 2016 Vila Europea de l'Esport. Per el que sé, bueno, a Calella sempre ha apostat per l'esport i espero que seguiu amb aquest projecte, amb el jovent fent activitat física.
Ha dit haver-se sentit molt ben acollit sempre que ha visitat, que ha vingut a Calella. Una de les darreres ocasions va ser en un acte organitzat per l'Escola Pia per explicar la seva experiència esportiva i vital com a especialista en muntanya. Era l'any 2010, justament el dia que Kilian Jornet feia 23 anys. I ara, com us explicàvem, parlem de bàsquet amb Edu Itxart.
Avui dimarts parlem de bàsquet. Després de la victòria de la darrera jornada de Lliga, 87-75 contra l'Argentona, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls té la permanència garantida. Els d'Àlex Muñoz, però, volen acabar la temporada amb les bones sensacions que estan tenint durant l'extraordinària segona volta que estan signant. Per això ja preparant el següent partit contra l'Alella, últim classificat de la categoria. El partit es jugarà el proper dissabte, 5:45 de la tarda, al pavelló municipal calellenc.
I ara 30 segons de pausa i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De mica en mica, la situació meteorològica vol anar canviant. De moment, avui dimarts, s'espera que la nuvolositat vagi incrementant-se amb el pas de les hores. I, de fet, aquesta tarda creiem que els núvols baixos taparan el cel a bona part de la comarca. De moment, núvols poc importants, com a molt es pot escapar alguna goteta puntual cap a punts de la serralada litoral, però en tot cas serien d'això, fenòmens molt poc destacables. Amb vents que seran fluixos en el dia d'avui, vents que ho faran de mar cap a terra, la situació marítima estarà dominada bàsicament pel marejol i les temperatures que més o menys s'han de mantenir com les d'ahir. De cara a demà, el que s'espera és un dia més ennuvolat, núvols més abundants, i d'aquests núvols es pot desprendre alguna goteta, creiem que poca cosa, aquí, almenys aquí a la zona del Maresme. Pel que fa als vents, en conjunt continuaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima tranquil·la, marejol, com a molt lleugeres àrees de maror poc destacables, i amb aquestes temperatures que, com dèiem, de cara a dimecres, doncs seran una miqueta més baixes. De cara a dijous, el temps canvia més. Arribarà una línia frontal que ens creuarà i que farà que tinguem nuvolositat abundant i risc de ruixats a partir de mig matí i que s'estendran durant el migdia i la tarda, podent afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment podran ser d'intensitat moderada. No esperem tempestes fortes, però sí que puntualment algun xàfec pot ser una mica intens a banda d'abundant, ja que es poden superar al llarg del dia els 20 litres per metre quadrat. Els vents continuaran fluixos de cara a dijous, vents molt variables al llarg del dia, la situació marítima dominada pel marejol i les temperatures que baixaran de forma clara, tant les màximes com les mínimes.
Marxem. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella i a les 8 una nova edició de l'Infovespre presentada per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adeu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.